El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès per quarta vegada des de l'estiu, després que la Reserva Federal Nord-Americana hagi pujat els tipus d'interès mig punt fins al 4,5%. Es preveu que el Banc Central Europeu els incrementi un 0,5%, mig punt més. Tot plegat mentre l'IPC, l'índex de preus de consum, s'ha situat al novembre al 6,4% a Catalunya i al 6,8% a l'estat espanyol, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És, però, el quart mes en què el creixement dels preus és més contingut, després que el juliol se situés al 10,8%, fruit d'una pujada continuada durant un any. La rebaixa ha estat influïda per la reducció dels preus de l'electricitat i el gas i altres combustibles després que els increments històrics d'aquest any, quan han arribat fins al 70%, coincidint amb l'esclat de la guerra a Ucraïna. Volem analitzar aquesta situació conversant amb l'Albert Sala, economista i professor de l'Autònoma. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia a tothom.
Tancàvem l'entrevista ahir al migdia sense saber que avui tindríem aquesta informació sobre la notícia que el Banc Central Europeu torna a pujar avui els tipus d'interès. Anem a pams, però. Fixem-nos primer en aquest creixement del 6,4% de l'índex dels preus al consum. Hi ha qui ho diu, no?, que portem 4 mesos en decreixement, però de totes maneres estem parlant d'una xifra absolutament molt alta, no?, encara a aquestes alçades.
Sí, estem parlant d'una xifra d'un 6,8%. És una xifra alta, però sí que s'ha fet un recorregut important amb reducció d'un 4%. Si tenim en compte aquesta reducció i la comparem amb països d'Europa, a països, Bèlgica, menys França, que està una mica per sota de nosaltres, gairebé tots els altres països, Alemanya, estan al voltant del 10%. Bèlgica i Itàlia està per sobre l'11%. O sigui, dintre del mal, en comparació a Europa, som dels que estem bé. Tot i així, és un greu problema per l'economia que encara estiguem amb aquesta inflació tan alta. Tot i que el problema més greu és l'enquistament que està passant amb la inflació subjacent, amb els aliments i tots aquests altres productes que existeixen, no?
Clar, per exemple, explicàvem aquests 4 mesos en què el creixement ha estat menys important. El que assenyalem als mitjans de comunicació avui és el preu de l'energia i dels subministres, i també del que és la benzina. És així? És el que ha aconseguit contenir?
Bueno, són diferents efectes, És que hi haurien molts efectes. És evident que el preu de l'energia i el preu del gas ha baixat. I això és un factor important, amb el qual també té efectes la política de Xina de Covid-0. La Xina tenia una política de Covid-0 i això volia dir que si hi havia continuant havent confinaments, continuaven havent tancant fàbriques, això feia ralentir l'economia de Xina i, per tant, consumia menys petroli. Per tant, no hi ha hagut tanta pressió a l'hora de comprar petroli. Això és un factor dels que ha afectat. Un altre factor important és que hi ha hagut una bona generació eòlica a Espanya. A Espanya, un 2/3 de la producció elèctrica és eòlica, o més ben dit eòlica, és energies netes. Energies alternatives, això és positiu, i això també ha ajudat. Ha ajudat que el fred ha vingut una mica més tard, la tardor ha sigut bastant suau, i això també és un factor que ha ajudat. Ha ajudat les mesures del govern. L'excepció ibèrica ens ha ajudat, Espanya i Portugal, ha ajudat a contenir els preus del gas. Són tota una colla de factors, que evidentment els preus de l'energia són els que pesen més, però tota una colla de coses que ens han anat a favor. I aquí a Espanya ens ha ajudat a poder reduir aquesta inflació.
Uh-huh. Per tant, tots aquests elements hi han tingut alguna cosa a veure, no? Clar, són elements, alguns d'ells, molt, molt difícils de controlar, no? Perquè al final, Que hi hagi una bona producció eòlica és molt difícil de controlar, no? Per exemple, o el que ha passat a la Xina també és difícil de controlar. Per tant, estem parlant que realment s'ha pogut contenir en certa manera per mesures que s'han pres des dels governs o senzillament per aquestes qüestions que explicàvem ara?
Sobre aquests factors internacionals, també hi podríem incluir un altre factor. L'origen, la pandèmia, va provocar també inflació. O sigui, abans que comencés la guerra al febrer, el mes de desembre, gener, teníem inflació, que això era deguda a les causes de la pandèmia. el trencament de les cadenes de subministrament. Tot això es va trencar, costava que els productes arribessin, que sobretot el transport marítim es va encarir, tot el transport marítim, tot això també s'ha tendit a anar millorant. És el que preveiem durant aquest any, que aquella inflació s'hagués anat normalitzant durant aquest any perquè tot hagués anat tornant al seu lloc. I això ha tornat al seu lloc i també ha sigut un factor que ens ha ajudat. A part d'aquest, sí que hi ha factors com el de Xina, que s'ha acabat perquè la política Covid-0 sembla que l'han anul·lat i, per tant, tornaran a produir com produïen, s'espera, que en certa forma també és bé per l'economia internacional, però això voldrà dir més consum de petroli. Per tant, aquest efecte, que és extern, que no depèn del que puguem fer nosaltres, doncs això tornarà a revertir en més consum de petroli. Llavors, sí, hi ha efectes que són efectes internacionals que no depenen pròpiament de les polítiques que puguin haver aquí. La generació eòlica i la generació fotovoltaica, doncs dependrà també del bon temps, que faci més vent, que faci menys vent. Doncs aquests són factors que poden ajudar o no, però són factors externs que són difícils de controlar. Sí, hi pot haver una part de sort, una part de que el vent ens ha bufat de cara, i pot haver també una part de mesures que s'han fet i mesures que s'han fet bé. Una de les coses és l'excepció ibèrica, una altra cosa són que Europa ha plantat cara també a Rússia fixant preus del petroli, pel petroli rus, fixant preus pel gas, amb aquesta guerra que hi ha, guerra econòmica i guerra de sancions i contrasancions entre Europa i Rússia, no? Són tot és com un joc d'escacs, que hi ha molts factors externs i factors interns. I tot això s'ha anat sabent jugar i els factors ens han ajudat una mica a favor per poder reduir aquesta inflació. I, evidentment, l'altre factor, que aquest sí que depèn dels efectes que nosaltres hem posat per corregir la inflació, que és la pujada de tipus d'interès. Evidentment, aquest efecte es nota. I es nota amb un contraefecte, que és menys economia, menys activitat econòmica, menys creixement econòmic. Aquest també fa que la inflació sigui menor.
Clar, en aquest sentit, aquí és on entra una mica la mesura presa, que es prendrà avui, no? Que s'ha anunciat avui que es prendrà, d'aquest increment dels tipus d'interès per quarta vegada des de l'estiu, amb uns tipus d'interès que pujaran a mig punt i que arribaran fins al 2,5, no? Al nivell més alt des de principis del 2009. Com afectarà això?
Bé, això, igual, aquesta setmana hi ha hagut tres notícies importants. La primera notícia és que als Estats Units la inflació ha baixat. I ha baixat d'una forma per sobre de la que esperaven els analistes, i això és positiu. L'altra notícia que s'esperava al mercat és que faria la Reserva Federal. I la Reserva Federal va dir que els tipus d'interès, en lloc de pujar un 0,75%, els pujava un 0,50%. És una bona notícia perquè sembla que frena una mica aquesta forta pujada de tipus. Tot i això, va dir que no pararia fins a situar la inflació al 2%, o sigui que les pujades podien continuar, potser més ralentides, però potser que continuarien pujant. I avui, l'endemà d'aquesta notícia, toca el Banc Central Europeu. Tot fa pensar, tot i que hi ha un dubte, tot fa pensar que serà un 0,50 el que pujarà, un 0,50%. Tot i que hi ha algun dubte, perquè aquí sempre el Banc Central Europeu, dintre Europa hi ha dues forces, els nord i els del sud. Els del nord són molt exigeixen pujades de tipus i els del sud volen ser molt més suaus amb les pujades de tipus. Segurament se pujarà aquest 0,50%, però la lluita contra la inflació pujarà. I, per tant, la pujada de tipus ens afecta en que pujaran els tipus d'interès. Si pugen els tipus d'interès, voldrà dir que s'encareix el crèdit, s'encareix la dificultat per fer inversions, s'encareix la dificultat per comprar una vivenda, els que tenen l'hipoteca doncs tindran un sobrecost pels tipus, en fi, tots els efectes que suposa la pujada de tipus d'interès. En definitiva, per l'economia, si pugen els tipus d'interès, suposarà menys activitat econòmica, menys crèdit, menys inversió, menys despesa.
I en aquest sentit, fins on poden arribar a pujar els tipus? És a dir, hi ha un topall, hi ha un punt en què diguis, ostres, si passes aquest llindar, la situació econòmica ja pot ser del tot incontrolable?
No, sembla que s'està parlant. A veure, en tot aquest entorn de pujada de tipus, els bancs centrals, la seva missió que tenen és controlar la inflació i mantenir-la un 2%. Aquesta és la seva funció. Llavors, ells n'hi han pujant els tipus d'interès. Als Estats Units el tipus d'interès està al voltant d'un 4,50. 4,50% partint de zero en un any. O sigui que han posat unes mesures molt més estrictes perquè la seva situació és una mica diferent de la d'Europa. Aquí hem passat d'un 0,50 a finals d'any, perdó, un menys 0,50, un tipus negatiu del 0,50 a un 2,50, per tant és un increment gairebé d'un 3%. Aquest tipus d'interès s'espera, i tot això són suposicions, que com que la inflació sembla que es va ralentint, que persisteix, però es va ralentint, es pugui situar en un 3%. I als Estats Units es pugui situar en un 5, 5,25, 5,30%. Això s'espera. Però, clar, Europa té un problema. Nosaltres tenim una inflació del 6,8, però a zona euro, Europa la té del 10. I països d'Europa que tenen el 20, Estònia, Lituània, tot això tenen un 20%, Itàlia un 11,5%. Clar, el Banc Central Europeu puja els tipus, però puja els tipus per tota la zona euro. No perquè té el que té la inflació el 6,8. Clar, la seva política és zona euro. I dins de la zona euro hi han moltes diferències d'inflació. Per tant, ell seguirà la política única, que si té un 10% d'inflació haurà de fixar tipus per anar frenant aquesta inflació. S'ha de veure també com situa la inflació europea, perquè indirectament ens afecta a nosaltres. Expectatives, que és una mica així una previsió, una mica, però sí que hi ha, s'està parlant Banc d'Espanya, a més, que els tipus d'interès podien situar propers al 3%, això vol dir 3, 3,10, 3,15, i a Estats Units per sobre el 5. Això seria la previsió actualment d'on podrien arribar els tipus. I això voldria dir que no s'espera una pujada molt més alta de la que tenim ara. Ara estem pràcticament, l'Euribor ja està al 2,8, no, ja està al 2,87, ahir va fixar el 2,87, per tant, estaríem al voltant d'aquesta xifra del 3% si aquestes previsions es mantenen.
Mm-hmm. Clar, el fet que cada país tingui la seva pròpia idiosincràsia entenc que fa molt difícil, no?, controlar-ho des de la globalitat, aquesta situació dels tipus d'interès, no? S'hauran de buscar polítiques, entenc, que tampoc penalitzin els que, per dir-ho d'alguna manera, ho tenen més controlat, no?
Però aquest és el gran problema que té Europa. Perdó, un dels grans problemes que té Europa. El problema que té Europa és que té una colla de països que no estan integrats totalment. Política fiscal, cadascú fa la seva. O sigui, hi ha polítiques que estan cedides als estats i altres que estan cedides a Europa. El Central Europeu, per exemple. El Central Europeu fixa els tipus d'interès, però les polítiques fiscals, els impostos i a més, això ho fixa en cada estat. Llavors, Europa té uns països del nord amb uns dèficits, amb pocs dèficits, per dir-ho d'una forma, amb poca deuta pública, amb moderada deuta pública, amb moderats dèficits comercials, i té països del sud, Itàlia, Espanya, Portugal, amb elevats dèficits comercials i amb elevat endeutament. Nosaltres, a Espanya, estarem a 1.500.000 milions d'euros d'endeutament, que és un 116% del PIB, aproximadament. Però si mirem Alemanya, estarà un 70% del PIB el seu endeutament. Pràcticament no és la meitat, però s'acosta. Però, en canvi, la política monetària és única. O sigui, la política monetària de tipus d'interès que fa el Banc Central Europeu és única. Puja els tipus d'interès per tots. I això és difícil de fer. Això és difícil de fer amb el tema dels tipus d'interès, ara amb la inflació, però en general. En general sempre és un greu problema per part del Banc Central Europeu, perquè pujant els tipus d'interès pot perjudicar uns i pot beneficiar uns altres. I és el greu problema, un dels greus problemes que té Europa en temes econòmics i un greu problema que té el Banc Central Europeu per controlar la inflació ara, però per fer la seva política monetària en general.
En aquest sentit, ahir, quan es posaven tot damunt la taula totes aquestes xifres a l'entorn de l'IPC, una de les dades que ens sorprenia és aquest increment d'un 15% dels aliments, no?, que els tenim del tot disparats. Al final, aquí tots som iguals, no? Vull dir, d'aliments n'hem de comprar tots, no? I a més, una de les coses que em cridava l'atenció també és que no estem parlant en cap cas d'aliments de luxe, no? Estem parlant, per exemple, del sucre incrementat en un 50%, la mantega en un 37%, l'oli en un 31%, la llet en un 31%, els ous en un 27%, els cereals en un 29%. Clar, això com s'aborda aquest punt d'aquesta cistella bàsica de la compra? perquè aquí hi ha ciutadans que hi poden arribar i cada vegada n'hi haurà més que tindran molts problemes per arribar-hi, no? Tal com estem en aquesta situació a casa nostra.
Sí, sí. La inflació afecta més a persones que tinguin menys poder adquisitiu, és així. Perquè precisament afecta els productes bàsics, afecta tots els productes d'alimentació, però segons quins productes que són molt cars i de poc consum, això no afecta, però afecta el que consumim tots normalment. I aquest és precisament el gran problema de la inflació si no es frena, perquè aquest enquistament de la inflació, quan s'entra a dintre de la inflació que va pujant contínuament els preus, per exemple, no sé, Argentina està al 80% d'inflació, fixi's en un any, que pugi un 80% el cost del nivell de vida. Això és inaguantable, però Venezuela ha tingut inflacions i per inflacions molt, molt, molt exagerades, de 1000% d'inflació. Bé, el problema és quan aquesta inflació va agafant una espiral i és que cada any es va pujant, va pujant, va pujant, i perquè els preus van incrementant i van fent que tots els productes i tots els serveis es vagin incrementant. Per això és important frenar aquesta inflació. Encara que tingui un cost econòmic, frenar la inflació, perquè la inflació és una de les pitjors malalties que hi pugui haver en una economia, per les conseqüències que porta d'empobriment i de desvalorització de la moneda. Com es pot afrontar això? S'han fet intents. D'una manera s'està parlant ja de tornar a pujar el salari mínim interprofessional a 1.082 euros. S'han fet intents, però això és molt complicat, de fer cistelles de la compra en preus controlades en grans superfícies. Això hi ha hagut una ministra que ho ha intentat, però sembla que no se'n surt perquè necessita la col·laboració de les grans superfícies. És complicat de confirmar això. Hauria de ser protegir certs productes, subvencionar d'alguna manera aquests certs productes o arribar a una col·laboració amb grans superfícies perquè frenin les pujades d'aquests productes. Clar, en el fons és d'això que hi ha, que es va transmetent la inflació, sobretot dels costos energètics, es van transmetent en els productes bàsics i en tot en general, que avui dia no necessita consum d'energia. I molts productes d'alimentació necessiten molt consum d'energia. Evidentment, el transport per fer arribar els punts de venda, però també amb la seva elaboració, uns més, uns altres menys. I això és un problema difícil, de difícil gestió, i que sí, el que en surt més perjudicat és el que té menys poder adquisitiu. O la recepta és difícil, a part d'aquestes coses que s'han intentat fer però no acaben de sortir. El salari mig interprofessional, aquest sí, el salari mínim interprofessional, aquest sembla sí que sortirà, però aquestes cistelles tipus que es volia buscar de productes bàsics en preus controlats no acaben de funcionar, no s'acaben de posar d'acord. Això seria una possible solució.
Clar, em va molt bé que posi els salaris damunt la taula, perquè una de les preguntes que fa temps que em balla pel cap i que va sortint també de les tertúlies d'actualitat que fem aquí al programa és, molt bé, un cop es controli la inflació, ens parlava un economista, en Joan B. Casas, fa uns dies al programa, ens deia, segurament, no?, s'espera que per l'any 2024 la inflació pugui estar a l'entorn del 2%. D'acord, sí. Tornem a nivells similars, però què passarà amb tots aquests augments acumulats? Podrem tornar enrere? És a dir, es podrà tornar al preu de l'energia, per exemple, previ a totes aquestes inflacions, o a partir d'ara això quedarà així? I si això queda així, els salaris ho acompanyaran? O hi haurà una pèrdua de poder adquisitiu que quedarà definitiva, per dir-ho d'alguna manera, entre els ciutadans? Aquí quina seria la recepta? Perquè sé que també hi ha molts experts que parlen que una pujada general de salaris també afavoreix la inflació. Quina és la recepta? Què es pot fer per abordar aquesta situació?
En aquest moment, entrar en una espiral de pujada de sous, jo, estic a favor de pujada de sous, no? Però sí que s'entra en una espiral de pujada de sous, el que és ja entrar en una espiral inflacionista, perquè si a més dels preus de l'energia hi sumem una pujada dels preus del cost dels salaris dels empleats, això va generant una inflació cada vegada més gran, difícil de parar. Per això, l'altra mesura que hi havia, que tampoc acaba de funcionar, era fer un pacte de rentes. Un pacte de rentes, dir, no solament els assalariats són els que han d'aguantar el cop i ens moderem a l'hora de pujar els sous, sinó que els empresaris també. També arriben a un acord, arbitrat per l'Estat, pel govern, arriben a un acord que ells limiten les pujades dels marges empresarials i els empleats sacrifiquen, via acords sindicals, una pujada no tan gran com la inflació. Això és el que s'anomena un pacte de rentes, que això ja s'havia fet, crec, els pactes de la Moncloa i demés, que això podia ser una solució per frenar-ho. El preu de l'energia, en principi, si l'activitat econòmica va baixant, el preu de l'energia també hauria d'anar baixant. Si aquest any tindrem un creixement econòmic d'un 4,6, el 2020 tindrem, el 2023 el tindrem de 1,2. Això n'hi ha fent que la inflació es vagi situant i esperem que el 2024 la inflació estigui als marges d'aquest 2%. Els preus han pujat. Perquè els preus baixin, si el cost de l'energia baixa, en principi també es podrien anar suavitzant. Depèn de moltes coses, depèn del cost salarial, depèn de la productivitat de les empreses i depèn també dels costos de l'energia. No sé si podem ser molt optimistes que d'aquí, quan la inflació es pugui situar, que els preus puguin baixar molt significativament. Jo tinc els meus dubtes.
Per tant, al final d'aquesta situació que es posa damunt la taula, a l'entorn d'aquests efectes que pot tenir tot plegat aquesta inflació també en els salaris de tots plegats i en les fórmules que hi poden haver damunt la taula per afrontar aquesta situació, que és un d'aquells reptes que segurament aquells que els estudien, com és el seu cas, segurament també té una part d'apassionant, no? De veure una mica com es comporta el mercat amb tota la part de teoria econòmica quan s'ha d'aplicar en el dia a dia, no?
Sí. Sí, sí, és apassionant, per una banda, quan són causes degudes a una guerra, i una guerra com la que està passant no són molt estimulants, però sí que és interessant veure com funciona l'economia davant d'aquestes situacions i com es van comportant els efectes que donen les mesures que es prenen d'alguna forma, no? I aquí es van veient una mica els efectes. Jo crec que, per donar una nota positiva, vist en tot aquest any que hem parlat altres vegades d'inflació, en aquest punt, en aquest moment, podríem dir que és la primera vegada que es veuen brots verds, perquè és la primera vegada que, si mires Estats Units, mires Europa, tot i que estigui al 10, la inflació ha baixat, si mires Anglaterra, que va per un altre, és un país ja fora de l'Europa, també la inflació ha baixat, Espanya ha baixat. És la primera vegada que es mostren símptomes de que la inflació es comença a controlar. I, per tant, això és positiu, no? El pitjor que ens podria passar és que estéssim en una situació de permanent alça de la inflació. Això perjudicaria, en primer lloc, encara que pugessin els sous, els empleats, els assalariats, i als empresaris, i afectaria absolutament a tothom. Una inflació alta suposa tipus d'interès molt alts, i això vol dir certa paràlisi en l'activitat econòmica d'un país. Perquè un negoci funcioni que els tipus d'interès estan al 8%, has de fer un negoci que el teu rendiment sigui d'un 15 o un 20%, que és pràcticament difícil d'aconseguir activitat econòmica que generi tant marge. Això fa impossible que es puguin fer activitats econòmiques, vol dir molt més atur, vol dir molt més problemes per la gent. Per tant, que aquesta notícia és positiva, és bo, és la primera vegada que veiem que a nivell de món la inflació es comença a controlar. Això no serà ràpid, això serà lent, per això es parla de 2023 i 2024. 2023 serà un any amb poc creixement, però l'altra notícia positiva és que s'esperava una recessió i era molt evident la recessió i això ja no està tan clar. L'economia aguanta bastant, l'ocupació aguanta bastant, Estats Units i també Europa i també Espanya, i això no vol dir que estiguem un temps estancats, però la recessió hi ha més dubtes de que passi i això també és un punt positiu. Per tant, jo diria que estem, si més no, en una bona línia que pot permetre anar controlant aquesta inflació tan desmesurada que tenim, que és el millor que podem fer, és controlar-la.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a l'Albert Sala, economista i professor de l'Autònoma. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.